Day by day, my life's like a post. El dimecres passat el conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, presentava als mitjans el balanç de la temporada turística de gener fins al mes de setembre. Unes dades que reflexen que el turisme a Catalunya té una bona salut.
Ja estem en el podi del turisme europeu. Sense cap falsa modèstia podem dir-ho. Catalunya és avui una de les destinacions turístiques més reconegudes a Europa i cada vegada més conegudes al món. Estudis que hem encarregat i que també quan parlem dels projectes de futur, que ho farem, espero, doncs el proper mes, entre novembre i desembre, per plantejar ja les línies estratègiques de la política turística del país de cara a l'any 2016, en parlarem, però ens diuen que el valor reputacional, que el coneixement de la marca Catalunya comença a tenir un pes propi reconegut i unes expectatives importants de cara al futur. El turisme, en definitiva, és per Catalunya, tantes mancances que tenim de recursos naturals, de combustibles, de fonts d'energia, el turisme és una de les fonts de creació de riquesa més valuoses que tenim.
El turisme estranger ha deixat a Catalunya 12.501 milions d'euros aquest 2015. La mitjana de despesa del turista estranger que ens ha visitat durant els 9 primers mesos de l'any és de 121 euros diaris, el que representa un 2,7 més que l'any 2014. Una de les bones notícies d'aquest balanç és la que fa referència a la desestacionalització del turisme.
Trencar la forta estacionalització que té el turisme amb els 3-4 mesos de la temporada alta i en canvi estem d'alguna manera aconseguint allò que ens vam plantejar i que era un gran repte, difícil, apostar per la desestacionalització, és a dir, perquè els mesos de temporada baixa creixés més l'oferta turística i per tant la demanda que no pas la concentració que tenim en els mesos d'estiu. Si la temporada alta és de juny a setembre, els 4 mesos forts de l'any, observem com en aquests primers 9 mesos, que és el balanç que estem fent, i per tant comparant els 5 mesos de temporada baixa, que serien de gener a maig, amb els 4 mesos de temporada alta, doncs tenim uns increments en temporada alta d'afluència de turistes, però tenim 3 vegades més d'increment relatiu amb la temporada baixa dels 5 primers mesos de l'any. És a dir, que si creixem aproximadament un 1,2% en temporada alta, en temporada baixa l'increment és superior al 5%. La lluita contra l'estacionalització del fenomen del factor del turisme l'estem guanyant. I l'altra també és un gran aposta. Si em permeteu, les lleis de la física situen les dues dimensions de l'espai i del temps com dos dels paràmetres a tenir en compte. El factor del temps l'estem guanyant. Per tant, estem guanyant el fer créixer el turisme en la temporada baixa i també amb l'espai. Estem guanyant en fer créixer el turisme en el que és el territori més dispers i d'alguna manera no només concentrant l'èxit en Barcelona i les nostres magnífiques platges. El turisme d'interior, el turisme rural, les destinacions diverses del nostre país estan tenint també increments per sobre, diguem-ho així, d'un dígit i per tant podem parlar que estem creixent per sobre del 10% en matèria de turisme rural, de turisme interior, de turisme de muntanya, de turisme de natura. Day by
day, my life's like a... De gener a setembre han visitat Catalunya 13,9 milions de turistes. En primer lloc es troben els francesos, seguits del Regne Unit, Alemanya i Itàlia. Pel que fa al turisme rus, s'ha observat una davallada.
La disminució, la baixada del mercat del turisme rus, propera al 40% de disminució dels turistes russos que ens visiten aquest any en relació a l'any anterior, no ha impactat en el balanç global del turisme estranger que ens visita. Tot i disminuint un 40% els russos que han deixat de venir a Catalunya, el turisme estranger creix per sobre del 3%. Per tant, 3,2, 3,4, 4%, possiblement a finals d'any, estem dient que l'estratègia de diversificar mercats està donant bons resultats. I des d'aquest punt de vista, dir que igual que fa més de 20 anys Catalunya va situar una oficina de turisme a Moscou i, per tant, vam tenir la visió de que aquest seria un mercat molt important pel turisme català. Ara, des de fa uns anys, també ens varen proposar anar obrint oficines de referència a mercats més llunyans. I l'increment del turisme americà, per exemple, del turista nord-americà, doncs va ser també una anticipació que ja vàrem situar des d'una perspectiva de màrqueting. I l'obertura d'una oficina de turisme l'any 2011 a Nova York doncs ens ha permès mantenir uns increments, creiem, i també ha situat un factor més de proximitat, en aquest cas, doncs, als operadors i a les empreses emissores i, per tant, enllaçar bé, en aquest cas, amb un mercat nord-americà que va creixent. O la creació, l'obertura d'una oficina a Singapur l'any 2012 va també anticipar-se al que avui comença a ser una realitat, i és que els turistes del que és el sud-est asiàtic comencen a tenir doncs, uns creixements també importants i significatius.
Bons resultats els que aquesta setmana donava el conseller Puig i també bones perspectives per un futur més o menys immediat respecte al transport aeri cap a Àsia.
China ha comunicat ja que l'any que ve, el 2016, tindrem línia directa Barcelona-Beijing amb una freqüència doncs, com a mínim setmanal i que veurem com es va incrementant. Obrir els mercats llunyans des d'un punt de vista també de comunicació és important. Dic això perquè no hem d'oblidar que la gestió de les nostres infraestructures de comunicació internacional és també finalment un factor de competitivitat i d'atracció, en aquest cas, de mercats turístics. La major o menor facilitat, que en aquests moments és menor facilitat, per obrir noves línies, per gestionar nous slots, noves concessions, per tenir incentius perquè companyies de mercats llunyans estableixin Barcelona com un dels seus aeroports de referència europeu en el turisme i té, d'alguna manera, uns beneficis d'anada i tornada molt i molt importants. No?